Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. Israel intensifica les seves accions sobre Gaza. Soldats d'infanteria i tancs israelians han fet incursions per localitzar els enclavaments de Hamas i els hostatges que continuen retinguts pels milicians. Mentrestant, milers de persones fugen desesperadament cap al sud de la regió arran de l'advertència d'Israel que ha demanat evacuar al nord de la franja de Gaza. Benjamin Netanyahu afirma que això és només el principi de la resposta militar israeliana. La crisi sobre el terreny agafa Europa dividida respecte al termini donat per Israel per l'evacuació dels ciutadans que viuen a la franja. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, condemna que només hi hagi 24 hores. Such
warnings. Aquests advertiments han de ser realistes i la veritat és completament no realista que un milió de persones es puguin moure en 24 hores.
Rússia i la Xina mostren més sintonia en la reacció a aquesta guerra, en especial pel que fa a la necessitat de vetllar per la seguretat dels civils, i la comunitat internacional els demana que faci de mediadora. Pel que fa a Rússia, Vladimir Putin ha apostat perquè la comunitat internacional empenyi per forçar una aturada de les hostilitats. Més qüestions en format breu. Un jutjat de Madrid està investigant la responsabilitat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i de dos exconsellers del seu govern en les morts a les residències de gent gran durant la primera onada de la pandèmia de la Covid. La jutgessa que porta el cas reobre la causa a petició de l'Audiència Provincial de Madrid, que va desestimar el recurs dels familiars de les víctimes quan, en un primer moment, es va decidir arxivar aquest cas. El tribunal demana a la magistrada que obri diligències per determinar si hi ha indicis de delicte, d'homicidi, de lesions imprudents o d'omissió del deure de socors. A banda d'Ayuso, els consellers investigats són Enrique López i Enrique Ruiz Escudero. La denúncia la van presentar familiars d'una persona morta al març del 2020 en una residència de Torrelodones. Més coses, els preus continuen pujant al setembre, situa l'IPC interanual en el 3,4% a Catalunya, 9 dècimes més que l'agost. S'encareixen sobretot els aliments, gairebé un 10% més cars que fa un any. L'oli d'oliva arriba a preus rècord, amb un encariment de prop del 70%. Des de Comissions Obreres, Ricard Ballera acusa les empreses d'ampliar beneficis gràcies a la inflació i demana control de preus.
Les empreses continuen repercutint la major part d'aquest increment als preus, el que comporta un manteniment dels beneficis. Reclamem que hi hagi un control de preus, especialment de la cistella de productes bàsics.
Tècnics d'Adif treballen per intentar reparar l'avaria al sistema elèctric. Aquest divendres ha deixat fora de servei la línia d'alta velocitat entre el País Valencià i Madrid. El tall afecta les companyies Irio, Wigo, Ablo i AVE. Al migdia, la tensió ha caigut en un tram de vies entre Conca i s'ha aturat tots els combois. Milers de passatgers s'han quedat hores atrapats als trens fins que els han pogut evacuar en autobús. I el 75% de les llars d'infants han detectat que les criatures sobreexposades a les pantalles tenen retards globals en el desenvolupament. És una de les conclusions de l'enquesta que ha fet l'Associació Catalana de Llars d'Infants en més de 130 escoles bressol privades de Catalunya. 3 de cada 4 escoles bressol han detectat anomalies a l'hora d'aprendre a parlar, dificultats a l'hora de menjar o problemes a l'hora d'establir vincles amb els mestres i altres infants, fins i tot dificultat per conciliar el son. Segons la portaveu de l'associació, Ruth Baqués, no s'haurien de fer continguts pensats per a criatures d'entre 0 i 3 anys.
Crec que estaria bé que no es fessin continguts de pantalles per nens petits, que les empreses no els fessin. Un ocellet que t'ensenya els colors en anglès, a la pantalla no t'està ensenyant res, t'està fent mal.
Ha mort als 80 anys la poeta nord-americana Louise Glück, guardonada amb el Premi Nobel de Literatura l'any 2020. Els seus editors, Carcanet Press, han confirmat la notícia en un comunicat a les xarxes socials. El text diu que al llarg de 5 dècades de trajectòria, Glück va escoltar amb atenció veus amagades i va trobar imatges que parlen tant de crisis personals com de misteris eterns. Nascuda el 1943 a Nova York, Glück va guanyar el seu primer guardó, el Pulitzer de poesia, quan tenia 50 anys. I en esports, el Barça de bàsquet ha sumat la segona victòria en dues jornades de l'Eurolliga. Els de Roger Grimau han guanyat l'Olympiacos grec per 68-77. És, com dèiem, la segona victòria consecutiva. La Provitola amb 17 punts i Àlex Abrines amb 16 i 5 de 7 en triples han estat els màxims anotadors. Alejandro Valde no té cap lesió important al pubis, només si té molèsties que l'han obligat a abandonar la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça estarà disponible per al pròxim partit de Lliga diumenge que ve contra l'Atlètic Club. De la jornada de seleccions, dos partits destacats en presència de jugadors catalans. Països Baixos 1, França 2 i Portugal 3, Eslovàquia 2. Alemanya, Portugal, França i Bèlgica han certificat ja la seva classificació per l'Eurocopa.
Fins aquí les notícies.
Fars d'escoltar la mateixa cançoneta de sempre? Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Volem trencar amb el discurs dominant. Teniu una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Si en aquesta hora us enganxem arreglant el món, podeu escoltar-nos a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Els pensaments són com agulles. Punxen sense permís. De Canviar de pell, d'Aina Gatnau. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El món és el que ens desperta.
Això és meravellós i no figura en cap guia. És una muntanya que té...
anys, allà on abans hi havia 500 persones, ara n'hi ha 10.
Al Pakistan hi van haver valls que em vaig quedar com...
Podríem arribar a dir que és com és un estat mental.
Sortir i no saber on arribes.
És el més proper a la felicitat que he sentit.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Perquè el món no és sempre com ens l'ensenyen.
Els dissabtes, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
Un monument del cinema musical i cinematogràfic. Brian De Palma, Forever, Ennio Morricone, per descomptat. Saludem els del Clam de Manresa, que ja estan en marxa, i els que visitarem la setmana que ve per fer companyia a aquest festival que està creixent amb una programació molt potent, alhora que ens acomiadem de Sitges amb aquesta segona part del programa, que serà seguida per un audiovisual de fantàstic dedicat tot ell a David Lynch. I aquesta música perquè una de vosaltres ens veu dir o la primera o la segona part podria començar alguna vegada amb aquell tema Victorious de la pel·lícula Els Intocables d'Eliot Ness. Ara que ve el concurs, on fa pocs dies apareixia Mickey Mouse, per cert, bonica sessió de curs antics de la Disney i el Festival de Sitges, oi?
Celebrant els 100 anys amb una sessió única al Prado, que ells mateixos han dit, ostres, l'hem promocionat molt poc, que si no hi havia periodistes i tal, i la veritat va ser una meravella i una llàstima que haurien de repetir.
Doncs un oient ens ha dit, parlant del concurs que vam dedicar a Mickey Mouse, he repassat l'argument de la pel·li, Steamboat Walt Willie, i he corbat amb gran sorpresa que aquesta pel·li o part d'ella es podia veure amb uns projectors de llinterna màgica que hi havia quan era petit, el Cine Nic.
Cine Nic, sí.
Recordo un capità, un barco, càrrega amunt i avall, i la frase, quanta càrrega, capitan! Bueno, això ja no sé ni si estava doblat. He flipat, em sap greu que es va llançar en el seu moment sense dir gran cosa. La imatge estava impresa en uns rotlles de paper, com paper seva, i el so es podia sentir una mena de gramola sincronitzada amb discos anteriors als vinils. Això va ser... posterior, diria jo, eh? No quan la Disney. Steamboat Boat Willie.
Clar, és el curt que va fer esclatar l'imperi Disney i que li van fer un homenatge a la peli Jungle Cruise, la peli amb The Rock, que era això, era Steamboat Willie.
Fausto, l'home premiat al Festival de Sitges, la tertulia del programa. Quin seria el Disney que més t'agrada de la teva vida?
El Disney de dibuixos animats o el Disney de...
El Disney de dibuixos animats.
El Disney de dibuixos animats?
Sí.
Los Aristogatos.
I el que no és de dibuixos animats?
La Isla del Fin del Mundo, que és una peli del 74, del Robert Stevenson, que crec que és de les darreres que va fer Robert Stevenson, que una peli amb uns vikings, era com Horizontes Perdidos, però amb una civilització de vikings que vivien allà.
Però Horizontes Perdidos, la musical o la del Frank Capra?
Ja saps que la musical m'agrada.
Ah, per això t'ho pregunto.
Que sóc un malalt de la versió amb les cançons d'Àlvar Bàcarac. Sí, sí.
Doncs, amigues i amics, arribats a aquest punt i seguint endavant amb aquest programa especial des de Sitges, des de l'hotel, a punt de tancar el festival, etcètera, etcètera, l'Alfons tornarà a recordar-nos ara quin és el concurs que va proposar la setmana passada. Molt difícil, però terriblement difícil. Però...
No m'ho crec, no m'ho crec.
Vaig ser insultat gairebé.
Directament, o sigui que... Què vas dir de pista?
De pista, la quarta que és la primera o la primera que és la quarta. Un pernil femení al mes d'agost. I un home del port que en realitat és una dona. I el tall era aquest, i la música era aquesta.
¿Quién es su padre?
No hubo padre. Yo le llevé dentro, le di a luz, le crié. No sé explicar lo que pasó. ¿Le ayudará?
No lo sé.
Però lo del pernil, jo... No? Si no ho expliques...
Però que... Pernil a l'agost?
Sí.
Esplau?
Sí, ja, però explica-li a la gent.
Truquem a Vile.
Per exemple, no?
El marit de la Pernila, August. Ho sé jo, i no m'ha calgut que em donin un premi per saber això, eh?
La quarta...
Crec que li trauran a l'Alfons l'any que ve quan li donin.
La quarta, que és la primera, o la primera, que és la quarta, L'amenaça fantasma, capítol 1, però quarta pel·lícula estrenada en l'univers Star Wars, un pernil femení a l'agost, Pernila, August, una de les protagonistes, i un home del port, que en realitat és una dona, Portman.
Natalie
Portman. Hasta el Xavi Cussó està posant cara de...
Si no te'n fot fora d'aquest festival o de la ràdio algun dia, jo no...
Bueno, i la pregunta suplementària, va.
No, que consti que l'he posat perquè realment crec que el tema aquest del Duel of Fates que va fer el John Williams li donava una solemnitat a una pel·lícula que en realitat no la tenia, per entendre'ns, que mereixia la pena posar-ho alguna vegada. Pregunta suplementària, Fausto. Per què podem dir que el pitjor d'aquesta pel·lícula en realitat és el millor?
Aquí se l'han liat moltíssim. Tots han anat parant aquí en Skywalker.
No, però és Jar.
És el bo i acaba sent el dolent, no? Però no.
Jar Binks, clar.
El pitjor d'aquesta pel·lícula era Jar Jar Binks, per molta gent, aquest personatge una mica insufrible, que jo li he acabat agafant carinyo inevitablement, però l'intèrpret de Jar Jar Binks es deia Ahmed Best. Per tant, millor. El millor.
El pitjor era el millor. Ho heu entès? Si no esteu d'acord...
Tuyo pueblo, Alfonso debe morir.
Reclamacions a la finestra indiscreta. Amigues, amics, 49 encertants del títol de la pel·lícula.
Ja que són molts,
bravo.
I per tant, el Fausto de l'Ol, 49, qui s'emporta el premi del programa CD, DVD i llibre?
Malú, que ha estat el primer en encertar això.
El Jordi Casas és el guanyador. Felicitats, directament. I ara jo no puc superar-ho, no puc superar-ho de cap de les maneres, però us diré la pista, atents, i tindreu una setmana per dir-nos quina pel·lícula s'amaga darrere de la pista, el tall i la música. Atents. No feia servir ni la ballesta ni un de llauna, però l'eco de la seva llegenda encara ressona als 1.236 metres del món de Parsifal.
Em vas matar. Nick Schwen.
Je sais que tu poursuivras cet homme jusqu'à le trouver et que tu lui couperas la tête pour la montrer au monde entier.
Sortiu de les cases! Ho arrasarem el poble!
Je sais ça, je sais.
Ah, petite montagne.
Lâchez-le,
Nadia.
ballesta. No feia servir ni la ballesta ni un de llauna. Però l'eco de la seva llegenda encara ressona als 1.236 metres del món de Parsifal.
No sé qui és pitjor, el pare o el fill, però...
Podem donar-los un empat, no?
No.
Sí.
No està...
Igual,
un exequo.
Un exequo, exacte. Sí.
No està malament. Si sabeu la pel·lícula, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter @finestracr. Aquesta és la música que està sonant. I ara us faré la pregunta. Plus, per afegir un punt més al final de la temporada. Quin és el lligam entre Conan el Bàrbar i Santpedor? Ho tens?
Sí.
Val.
I David troba també.
Que dolent. Ha donat una pista suplementària! Ha donat una pista suplementària, val. D'acord, amigues i amics, teniu una setmana per enviar la resposta al títol de la pel·lícula Enigma.
¡Puedo darte las estrellas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
¡Corte!
Dibuixos, cinema i la finestra indiscreta.
No matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
Doncs bé, plataformes, aquesta setmana ve carregadeta i de coses potents. Això que estem sentint arriba a Netflix, és la nova sèrie de Mike Flanagan, La caída de la casa Usher, que bàsicament són a cada capítol l'adaptació d'un conte d'Edgar Allan Poe, però tot amb un fons molt tipus Succession, i la veritat és que està bastant ben aconseguit.
La saga, la nissaga dels Usher,
barallant
contes.
A Amazon Prime, The Burial, una d'aquestes de, si us agradaven...
Tot i Sitges.
Sí, The Burial.
No, The Burial és un drama judicial amb el Jamie Foxx i el Tommy Lee Jones. Si enyoreu aquelles pel·lícules d'advocats dels anys 90, de thrillers judicials... Aquesta...
John Grisham, és John Grisham.
Sí, però d'aquest tipus això, molt diàleg, diguem, i molta interpretació, cosa que avui dia, com el cine ja no es pot veure, doncs ho hem de trobar a la plataforma The Burial. A Movistar, un documental, La tragèdia de los Andes. Home, doncs clar, molt oportú per...
No si fotis, veure, sí, no pot ser, no me lo creo.
Evidentment.
Estan contraprogramant.
Bé, per què no programa ningú Supervivientes?
En los Andes del René Cardona.
Que és l'antiga, no?
A Apple TV, Cocina con Química, que és una nova sèrie protagonitzada per la Brie Larson, que interpreta...
I això que és una mena de seqüela de Breaking Bad?
No, és un personatge real que als anys 50 ella volia dedicar-se a la química, però li van dir, no, tu has de fer coses de cuina, programes de cuina. I ella aprofitava aquests programes d'ensenyar receptes per entendre'ns per ensenyar química de forma amagada a la resta d'ames de casa.
Li podria donar al Bayona que li deixés la càmera aquesta amb el tub aquest petit que havia per filmar plats cuinats.
Efectivament. A Disney Plus, una nova sèrie de l'univers R.L. Stein, de Pesadilles, que també tindrà bastanta gràcia. I el dia 18 arriba Apèndice, que és una de les pel·lícules que hem vist aquí al festival i per mi una decepció bastant important. Em va semblar avorridíssima, la veritat. Què més? Coses que hem vist a Sitges. A Prime Video, per exemple, Awareness. La nova pel·lícula de Daniel Benmayor.
Daniel Benmayor.
Daniel Benmayor.
¿De qué me suena este chico?
¿De qué suena Daniel Benmayor?
It's all connected. It's all connected.
Me viene como una...
Hay unas conexiones muy estranyes.
Em ve como una mena d'eco. Una cosa
que ha dirigit aquesta Warner's, que per mi és una altra de les decepcions d'aquest festival,
La bueno, tenia. O sigui, aquesta mena com de Matrix capi disminuït i, no sé, em sembla un horror absolut. I és que a sobre està jaenada.
Però està jaenada fent de Magneto, que és bastant...
Està jaenada fent de no sé què.
Però com Caracono.
Molt X-Men, eh?
Amb Caracono o no?
Amb Caracono, sí.
Sí?
Doncs bé, això sí, va, hem parlat amb Daniel Benmayor, li dèiem, bé, almenys t'has donat el gustazo d'inventar-te algunes paraules noves, no?, com perceptor i aquest tipus de coses, i ens va contestar això.
Cuando tú te metes en una película de ciencia ficción hay como un lienzo blanco, ¿no? Puedes intentar crear ciertas cosas. Y bueno, gran parte de todas estas películas se fundamentan en la mitología. fotografía de lo que tú cuentas, ¿no? Y los perceptores es parte de este ideario que tiene la película, ¿no? Los perceptores, el mulo, gente que los tienen que esterilizar para que no se reproduzcan. Bueno, hay una serie de conceptos que intentan crear un universo en el cual esta historia pueda ser más o menos creíble.
Perquè la pel·lícula ens parla... Bé, és una mica Ojos de Fuego al principi, no? Això d'un noi amb un talent
poders per... telequinèsics.
Sí, i portat per un pare una mica misteriós, per entendre'ns.
La primera pel·lícula que jo vaig veure a Sitges en tota la meva vida, inauguració de l'any 83.
4. Ojos de Fuego, del Mark Lester, efectivament, no? I, clar, com la pel·lícula, aquest noi té la capacitat de fer veure a la resta de la gent coses que no estan passant, li he dit, home, això és una mica el que ja estem vivint amb la intel·ligència artificial, ¿no?
Al final, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Hay dos bandos. Hay la gente que piensa que va a destruir el mundo, la inteligencia artificial, y otros que piensan que es un gran avance, que va a ser como la nueva revolución industrial. ¿Cómo puede ser que sobre el mismo evento digan completamente lo opuesto? Ahí es donde se invita un poco a la reflexión. Tú tienes que intentar, pues, informarte sobre el tema, tener un poco de criterio a la hora de saber qué es lo que lees y de quién lo lees, y sacar tu conclusión.
També a Disney Plus ha arribat la sèrie Nada, que és la nova sèrie del Mariano Con i el Gastón Duprat.
Mira, parlàvem de la pel·lícula de les mosques, el cinema argentista que se sale, eh?
És molt d'aquest estil, és molt d'aquest estil. En aquest cas, un crític gastronòmic que interpreta el Brandoni. Bueno.
Tots es repeteixen en aquest programa d'avui.
Sí, sí, sí.
És un programa duplicat, és com una mena de...
I parlant de Buenos Aires, doncs aquí ens mostren una Buenos Aires que és molt diferent, és molt més tipus Nova York, per entendre'ns, classe social alta, i bé, molta crítica social, com sempre, amb els directors de El Ciudadano Ilustre, de Mi Obra Maestra, etc. Vaig estar amb ells a Sant Sebastià, en aquest cas, no? I ens explicaven el perquè de la creació d'aquesta sèrie.
La idea era que teníamos con Mariano, que teníamos ganas de volver a trabajar con Luis Brandoni. Entonces hablamos con él y él también quería trabajar con nosotros. Hicimos dos películas en el pasado. Después empezamos a pensar que nos gustaría que la serie muestre la ciudad de Buenos Aires, que no está tan retratada o no está retratada como nos gusta en el cine. Y haciendo un juego de espejos entre la realidad y la ficción, decidimos sumar un personaje para que encarne Robert De Niro, porque Robert De Niro es amigo de Brandoni, si bien hacía décadas que no se veían. Entonces, a pesar de que Robert De Niro nunca hizo una serie, nunca aceptó en 60 años de carrera, sabemos que era muy difícil entonces. Pero sin embargo, cuando leyó el guión y vio que había gastronomía, que había Buenos Aires, le encanta Buenos Aires, le gusta mucho la comida, y además que estaba Luis Brandoni, que es su amigo y lo respeta y lo admira. Además, le gustaron los libros, además vio nuestras películas en Nueva York, la última y Competencia Oficial, y las anteriores. Así que cerró todo ahí y se dio lo que era muy, muy complejo y muy difícil, se terminó dando.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Ataca la gatorra. Sempre està a punt, la gata negra.
La gata arrondinada aquesta setmana.
La gata ha sonat molt fort, aquesta
sí,
gata.
Sí, aquesta setmana arrondinada. Va, anem per feina.
Tranquil·la, eh?
Que tenim moltes coses.
Tenim moltes coses. Després fem programes llargs, eh? Aquestes coses, duren, oi que sí, Oriol?
Sempre duren igual.
Vinga, va, comencem amb...
Primera notícia.
I és que Richard Linklater i Ethan Hawke han estat treballant junts en un projecte secret, al fons.
En una seqüela de Vivid. Diuen, no, que és broma, que Ethan Hawke estaria bé. Sí, doncs, una amb sexe explícit, crec que han dit, i tinc ganes de veure si han estat anys rodant sexe explícit, perquè...
Com o sigui...
Doncs escolta...
De fotis.
No ho sé, però m'encantaria.
Boyhood amb sexe.
La gata es posa calenta.
Va, hi ara una cosa bonica entre genis. Francis Ford Coppola reconeix que el millor director viu és Martin Scorsese. Segurament és veritat o no, però jo diria que el gest és elegant.
Bé, ho ha dit perquè ha vist la nova pel·lícula que veurem aquí el Fausto i jo dilluns, de Scorsese. I
aquella porqueria,
que...
voleu dir, de pel·lícula.
Sí, a l'Àlex Gorina...
De moment és l'única veu...
Nota a peu de pàgina.
Quan surti, de veure després de les 3 hores, 3 quarts, trucaré a la Sílvia perquè tinc el mòbil, la Sílvia.
Bé, Spielberg també està molt content del comentari de Francis Ford Coppola i la gateta està que se sale.
Va, que tindrem una nova dosi de la sèrie Frasier. No sé si t'agradava molt. A mi m'agradava, però no sé si després de tants anys cal fer un reboot.
Jo l'adoro, però diuen que no és massa bona la que s'està... És que no hi ha John Mahoney.
No està... Ja, perquè va desaparèixer...
Va.
Però tampoc està el germà, Nils.
Què dieu?
No està nice.
Doncs escolta, els que sí estan els quatre encara són els protagonistes de Seinfeld i han dit que alguna cosa s'està movent.
Sí, ho està dient.
I això a mi sí que m'agradaria.
Gateta. Val.
Va, seguim, perquè Ridley Scott confessa que les primeres crítiques que va rebre de Blade Runner, que van ser horroroses, el van afectar...
La meva va ser la tercera.
Exacte, el van afectar durant anys i anys.
La va dirigir ell?
De fet...
Estava tan... se sentia insegur dirigint.
De fet, Fausto, està tan insegur que no ha fet una altra bona pel·lícula des de llavors, no? Perquè va fer Alien i Blade Runner i ja està.
Però les va dirigir ell. Alien és de Walter Hill i Blade Runner, que va estar tothom allà, fins i tot el Bud Jorkin.
I Black Rain, el seu germà.
La reina, el Tony. Gateta,
posa ordre.
És impossible posar ordre amb vosaltres, però sí que us porto el meu apunt rosa, i és que Jada Pinkett i Will Smith, recordem, la bufetada famosa dels Oscars, resulta que estan separats des del 2016.
O sigui,
és a dir,
era una
bufetada per defensar l'honor de la meva dona, que jo crec que no calia, però bueno, no serem moderns, allà, feminisme i aquestes coses, però resulta que ens havien enganyat una miqueta.
Esgarrapa!
Tengo que seguir mi propio camino. Me quedaré aquí y pondré en marcha lo mío. Tú vas a estar en París. Allí hay buen jazz. Y ahora te encanta el jazz, ¿no?
Sí.
Vocacions. Cinema i la finestra indiscreta.
Tornant a Sitges, que encara podríem dir moltíssimes coses, i afegir moltes... decepcions, algunes, sí. Hermana Muerta o Club Zero.
Muerte.
Hermana Muerte.
Muerta la peli.
Muerta la peli.
Igual per tot.
D'acord. Jo estic molt decebut de la recepció que ha tingut El Chico i la Garza del Miyazaki. Hi ha molta gent que se l'ha carregada.
No, sembla que portem això. Ens hem de carregar Erice, ens hem de carregar...
Ara anava a dir això. Ara, o sigui, ara ha arribat el moment de destruir els mites. O sigui, matar el pare, en definitiva. Home...
Si els fills estan a una alçada similar, mira,
però
a tu que és llei de vida.
No t'agrada Erice?
A mi Erice em torna boig. I la darrera, Si resucitaran los ojos, m'agrada moltíssim. I aquesta de Miyazaki, El Chico y la Garza, m'agrada també molt perquè, clar, és que també porta tota la vida fent aquesta pel·lícula.
Però sí, sí.
I és Presa Salvajes.
Va fer 125 sinfonies, totes iguals. Totes iguals, i les 125 són meravelloses.
Parlen del... És que jo he sentit aquí gent, i sobretot gent que els tenia moltes vegades davant al cinema, que són los del jurat jove, i no tinc res contra el jovent, ni tinc res contra l'escac, ni tinc res contra aquesta gent. Però alguns d'ells estaven parlant de que era una pel·li molt lenta.
Però això...
Xato, ja estem una altra vegada amb lo de les pel·lis lentes.
Passats, per
favor. Si la grandiositat del Miyazaki és veure unes brenes d'herba que es mouen pel vent, i ja està, només això podria durar 40 hores i ser una obra mestra.
En fi, Alfons, jo estic d'acord en que realment ens ho hem de replantejar tot plegat, perquè per sort existeixen els Miyazakis, per sort existeix l'animació, i per sort existeix un personatge que avui l'Alfons ha tingut l'oportunitat de palpar directament.
Amb tu.
Sí, però...
Que, home, és un senyor, Leon Critch, que és dels directors de capçalera de l'època més brillant de la Pixar, que podem dir que és una de les èpoques més brillants del cinema d'animació en general, d'autèntica revolució, i ha estat un luxe tenir-lo aquí, a més en un context estrany, perquè venia a presentar un llibre sobre les seves teories del
resplendor del Kubrick. Sí.
Una hora i mitja de conferència.
Que m'he llegit el llibre.
Que no us ho perdeu, eh? El programa només deia El resplendor de Stanley Kubrick, i plena la sala de gent que volia veure El resplendor, i surt a Leon Critch i parla durant una hora i mitja, una hora i mitja del Resplendor. Meravellós, en anglès i sense subtítol.
I per què no ho fas després de la pel·li? Així tindria més sentit. El
doncs
que...
potser marxaria tothom. Llavors, clar, és el que passa.
També, també és veritat, no? I acompanyat de Jean Harlan i de Katharina Kubrick, una vegada més la fillastra de Stanley Kubrick. Doncs bé, hem pogut parlar una mica amb el senyor Unkrich de tot plegat i la veritat és que ha sigut una conversa meravellosa perquè és un d'aquests senyors americans que és a mig camí de persona molt talentosa i CEO d'empresa i que, per tant, sap exactament què ha de dir i com parlar, i us podem oferir el millor que ha donat de ser aquesta entrevista.
Sin música. Sin música.
Creo que somos la única familia en México que odia la música. Y a mi familia no le molesta. Pero yo...
Vuelve para comer, mijo.
Te quiero, mamá. No soy como el resto de mi familia.
Hola, Miguel.
Hola.
Lee Unkrich, welcome to Sitges and to Catalunya Radio. Thank you very much for your visit.
Thank you, it's really great to be here.
Vaig estar a la presentació del seu llibre i tot l'acting, tota la masterclass que va donar sobre Stanley Kubrick, cosa que ja sabíem de la seva admiració. Realment va ser espectacular, brillant. Sospito que mai va poder conèixer Stanley Kubrick personalment i m'agradaria molt saber quina conversa li hagués agradat tenir amb ell.
Yeah, this is true. I never met Stanley Kubrick.
Sí, és veritat que mai vaig conèixer Stanley Kubrick.
And I've often thought about,
i moltes vegades m'he imaginat like com hauria estat tenir aquesta oportunitat de poder parlar amb ell. Fins i tot he somniat que tenia converses amb ell.
I know that I would be very intimidated.
Em hagués sentit molt intimidat, segur.
And I would be very worried about
i preocupat de no semblar un idiota quan parlés amb ell.
I think at the end of the day,
crec que al final jo crec que haguéssim compartit aquesta passió i respecte, i potser hauria vist algunes pel·lícules de les que jo he fet, perquè veia moltes pel·lícules i haguéssim tingut aquesta conversa tan interessant sobre les pel·lícules. Sí, he pogut conèixer la seva família, a les seves filles, i crec que tinc una idea bastant bona de com era com a persona. I suposo, potser m'imagino que ens hauríem tingut una bona relació, m'imagino.
Vostè és un mestre de l'animació reconegut i, a més, l'admirem moltíssim. Jo m'he informat una mica sobre les pel·lícules que a vostè més li agraden i cap d'elles és d'animació, o com a mínim he trobat com a títols Blue Velvet, Punch Drunk Love, Arizona Baby... The Shining, evidentment. Quan veig aquestes pel·lícules, quan penso en aquestes pel·lícules, imagino habitacions de l'hotel de The Shining, i cada habitació és una d'aquestes pel·lícules. I totes aquestes pel·lícules tenen una visió molt disturbing, molt del món i de la vida. És com si fossin habitacions de l'hotel de Shining.
I mean, it's true. I don't just love animation, family films.
No veig gaires pel·lícules. No m'encanten les pel·lícules d'animació.
Però sí que
hi ha alguna animació que m'agrada.
But I didn't get into working in animation out of a love for animation.
No vaig començar a treballar en animació perquè m'encantés, sinó que vaig arribar a Pixar una mica per accident.
What I fell in love with at Pixar wasn't so much working in animation.
Sí que em vaig enamorar a Pixar és poder treballar amb aquest equip de col·laboradors, de cineastes, i el fet que volíem fer una cosa diferent i nova. Les pel·lícules animades que fossin com d'acció i que fossin familiars, i això és del que em vaig enamorar. Però sóc adult i, per tant, m'agraden tot tipus de pel·lícules. I per algun motiu, doncs, em sento atret per aquestes pel·lícules més de la vida més oscures.
Pot ser que arribés a la Pixar per accident, com diu vostè, però pel·lícules com Monsters o Finding Nemo realment era un moment que semblava que tot era possible, no? La Pixar estava fent coses que no s'havien vist mai abans i vostè ha participat en algunes d'aquestes millors pel·lícules. Expliqui'ns una mica l'experiència de crear aquest món que ha estat tan estimat.
Well, a lot of people are quick to think Pixar makes movies for children.
Moltes persones poden pensar que Pixar fem pel·lícules per nens, però no ho veiem així nosaltres. Són pel·lícules que són interessants per nosaltres, però sí que ens assegurem que siguin apropiades pels nens. Tots nosaltres ens inspiren no només a les pel·lícules de Disney, sinó tot tipus de cinema, com el Blue Velvet, per exemple. I intentem que l'animació no vull dir elevar l'animació a live action, perquè poden coexistir, són dos mitjans per contar històries. I potser és el que sentim, el sentiu els espectadors quan veieu les pel·lícules.
Making animation for children.
No és només fer animació per nens.
Bé, per mi era el tancament perfecte de la trilogia, no? Toy Story 3. No busco conflicte, ni res per l'estil, però li agrada la quarta part?
All I can say is that when I made Toy Story 3,
quan vaig fer Toy Story 3, pensàvem que seria l'última.
Finishing a story.
I que estàvem acabant una història que s'havia contat en tres pel·lícules. Per això vam tenir aquest sentit de tancament. Potser ara, en aquesta número 4, doncs, han pres un altre camí o estan veient les coses de forma diferent per tenir aquesta història completa.
Vostè ha fet finalment cinema d'animació, tot i que la primera cosa que va dirigir és un episodi per televisió, Silk Stalkings, en fi, ha fet alguna cosa, però hi ha molta gent que sempre ha intentat, i s'ha fet algun dels projectes que no va poder fer Kubrick, per exemple Spielberg va acabar fent AI, Artificial Intelligence, i jo què sé, Ridley Scott no ha fet un Napoleó sobre el projecte de Kubrick, no, però estan apareixent coses que Kubrick que hagués fet. Vostè no creu i que queda per fer un gran documental, almenys una gran pel·lícula sobre Stanley Kubrick? No sé si documental o no sé si dramatitzada. Per què no la fa vostè?
Well, I have very mixed feelings about
tinc all sentiments encontrats sobre els projectes del Kubrick que s'han fet perquè no són el que ell hauria fet.
I
llavors penso per què he de fer alguna cosa així, perquè no serà mai el que ell hagués fet. Quant a fer una pel·lícula sobre ell, sí, m'interessaria moltíssim. No sé si seria un documental, perquè hi ha documentals sobre la seva feina, no ho sé, potser sí, perquè quan vaig fer tota la recerca per El Resplendor vaig sentir moltes històries sobre ell que no s'havien contat abans. Sí, mai se sap. Potser sí, hi hauria alguna cosa que m'interessés, segur.
Just try, please.
Thank you so much.
Thank you very much.
Nice talking to you. Venga, no te encariña. Seguir haciendo sur. Ya está bien, coronel, no me joda. ¿No es una bestialidad como descanso? Cuando yo digo que esta playa vale, capitán, es que vale y punto en boca. Me sobran huevos para hacer surf aquí.
Estiu, cinema i la finestra indiscreta.
Hem de Podria continuar més coses, eh? Venen estrenes, venen els muertitos, ve la Filmoteca, el Fenòmena... Tenim encara material que exposar, però sé que us han quedat dos o tres títols de Sitges a la punta de la llengua i no voldria que us enverinessin les entranyes sense expulsar-los perquè la gent els rebi amb els braços oberts i els esperi.
Hi ha algunes pel·lícules que personalment a mi m'han agradat molt, no sé si a l'Alfons, a tu o fins i tot la Silvia. Una és Late Night with the Devil, que era la pel·li més posada i promocionada pel mateix festival, sí, i podries pensar, igual és un bluff, no, però és una pel·lícula que està molt bé. És una pel·lícula sobre un programa de televisió, un late night, on una nit a Halloween decideixen fer una cosa sobre satanisme i un exorcisme, i la cosa marxa de la nostra. És una pel·li a un escenari únic, molt creativa, que està ambientada als anys 70 i a la televisió dels anys 70, que recorda molt a Network, i que jo crec que és una pel·lícula que està molt bé. I després, a mi m'ha agradat molt avui mateix, aquest divendres al matí, una pel·li que venia molt ben promocionada des de Cannes, sobretot pel Quentin Tarantino, i ho entenc que li hagi agradat molt al Quentin Tarantino, que es diu Riddle of Fire, que el seu director és un encant d'home, ha estat gairebé dinant al seu costat, al poble, i la és una pel·lícula amb uns nens que te'ls portaries a casa, que et faries germandes, casa d'utres, i és una pel·lícula que té un aire de conte de fades, però també un aire també com si els nens d'un conte de fades o d'un joc de rol d'aquests de fantasia es trobessin a la família Manson, però de bon rotllo també la fan la Manson. I és una pel·lícula que té un moment musical amb el tema Baby Come Back dels Player, que jo és que he plorat i he cantat i he aplaudit a l'auditori.
És una monada.
No, només afegiria el Robot Dreams de Pablo Berger, que a mi em cau molt simpàtica, la veritat. El Reino Animal és una pel·lícula que m'agrada el plantejament, després potser no l'acaben d'aprofitar, però és una cosa així com de X-Men d'autor que no està malament. I Acid és una altra pel·lícula que també m'agrada més el plantejament segurament que el desenvolupament, però que em sembla una pel·li bastant angoixant també sobre, bé, problemes de meteorologia, pluja àcida, què passaria amb la humanitat si de cop cada cop que plou s'enfonsa el món.
I jo aprofitaré per citar dos títols més, una pel·lícula d'animació hongaresa, que també he vist aquest matí, White Plastic Sky, que m'ha semblat molt interessant i molt bella de mirar, i vull fer una mica de defensa d'una pel·lícula que es va veure ja al començament del festival i que ha passat bastant desapercebuda perquè continuo considerant una de les propostes més intel·ligents, que és Sleep, que és una pel·lícula coreana que realment m'ha agradat i que tornaré a veure quan s'estreni per veure-la en millors condicions, etc etc. Perquè mentrestant arriben novetats, no? I hi ha un Orlando, que per cert, Orlando, personatge de Virginia Woolf, que va ser motiu de la pel·lícula que ens va descobrir a Tilda Swinton i que va projectar-se a l'Auditori el primer any de l'Auditori i va guanyar el premi a la millor pel·lícula del Festival de Sitges aquell any, i que ara és el motiu d'aquesta pel·lícula que es diu Orlando,
mi biografia
política.
Sí, que del Paul Preciado, no? Escriptor i activista, que li van estar obsessionat amb aquell llibre des que el va llegir de petit, li van demanar que fes una adaptació i ell ha fet com una mena de work in progress en realitat, perquè diu que ell era incapaç de fer aquesta adaptació i que per tant ho ha fet d'una altra manera i ens ho va intentar explicar Sant Sebastià. La veritat és que ho explicava bastant bé, considerant la marxerada de projecte que ha fet.
Bueno, pues al principio la verdad es que me resultaba muy difícil pensar en cómo iba a hacer una película, sobre todo porque tenía un presupuesto muy pequeño, y lo que sí sabía y era una intuición para mí importante desde el principio es que yo quería escribir una carta filmada, quería filmar una carta, un mensaje, enviar un mensaje a Virginia Woolf para decirle que su Orlando no solo había salido de su libro, sino que estaba vivo y que además había muchos Orlandos, que estábamos viviendo un momento absolutamente orlandesco, una revolución orlandesca, ¿no? Y que a pesar de que ella, desgraciadamente, pues, se había suicidado hace mucho tiempo y que ya no vivía, su Orlando seguía viviendo con nosotros, ¿no? Entonces, eso, a partir de ahí, yo creo que eso ya es como que me dio algunas claves de cómo iba a hacer esa adaptación, ¿no? Me di cuenta que por una parte yo era Orlando, pero que no estaba solo, que no era solamente yo, sino que había miles de Orlandos. Entonces hice un casting. Mis productoras desde el principio pensaron, pero bueno, ¿quién va a querer hacer Orlando, no? Bueno, pues se presentaron 100 personas y fue maravilloso porque a partir de ahí decidí que iba a trabajar con un grupo muy grande de Orlandos. Hay 26 Orlandos en la película, desde 8 años hasta 78.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Lo siento, querida, estoy con John. Incluso enseñándola a cazar y a matar, no podrá arreglárselas frente a leones salvajes. Como tú, yo no quiero separarme de ella. ¿Pero qué hay de malo en mandarla a un zoo?
No me gusta. Sé que piensas que soy una insensata, pero conozco a Elsa. Ambos sabemos que sería desgraciada en un zoo.
¿No te das cuenta? Ha estado libre demasiado tiempo. No puedo dejarla enjaulada para el resto de su vida.
Nacida libre, Born Free. Pel·lícula per nens i per adults. Diumenge a les 5 de la tarda a la Filmoteca. Una setmana que és un rèquiem, el de la Filmoteca, perquè demà us recomano veure El Largo Día Acaba, diumenge de Deep Blue Sea, en parlàvem la setmana passada, dimarts El Llarg Dia S'Acaba i Sang Set Song, el dimecres Of Time and the City, el dijous de Deep Blue Sea. Amigues i amics, us recomanàvem el cicle dedicat a Terence Stamp a la Filmoteca.
Terence Davis
a la Filmoteca. I ara hem dit que és el muertito d'aquesta setmana.
Los muertitos de Gorina.
Sempre cantant, Voces Distantes, una de les grans pel·lícules d'aquest director de Liverpool, autor de la trilogia aquella mítica que acabava amb Mort i Transfiguració. Ja us he dit pràcticament totes les pel·lícules de la seva carrera que va finalitzar amb aquella declaració de principis sobre la seva sexualitat, que va ser Benediction, pel qual el vas entrevistar tu i va ser...
Bueno, jo vaig entrevistar l'actor, el protagonista, sí.
La desaparició de Terence Davis és realment lamentable, perquè
sí, sobtada, sí.
En plena forma...
Tenia un projecte en preproducció d'una pel·lícula.
Un home encantador, humaníssim, s'emocionava quan parlava amb tu. La setmana passada sentíem la seva veu en un moment determinat i ara l'hem d'acomiadar 7 dies després sentint-lo una altra vegada parlant de cinema i d'ell.
Pues yo crecí en los años 50, sobre todo, viendo las películas musicales de Estados Unidos, y me encantan todavía. Hay una película de Betty Grable y Dan Daly, por ejemplo, que sale una canción que se llama Kokomo Indiana, y la forma de moverse, no es solamente la música, sino la forma de moverse en estas películas que, que todavía me encanta y me inspira. Y si hay canciones en en la película que ellos tienen que cantar, entonces insisto que canten en el rodaje, porque me encanta hacerlo de esa forma. Y hay una canción, la famosa de Nochevieja, ¿no? Auld Lang Syne, que es una canción escocesa de Robbie Burns, que creo que es la más triste que hay. Y se canta como una nana de despedirse.
I així s'està acomiadant Terence Davis de tots nosaltres. Com ha d'acomiadar gent que té, en certa manera, vincles amb Sitges, almenys a la seva carrera cinematogràfica. Anthony Hickox, que mor als 64 anys, el director anglès de Waxwork, Hellraiser 3, Warlock, Eclipse Total i Payback. O Jeff Barr, que mor als 60 anys, el director americà de La Matanza de Texas 3, de Stepfather 2, de Puppet Master 4 i 5... De
Gritos en Oldfield. Gritos en Oldfield, que és de les seves primeres pel·lícules, i és que és una pel·lícula meravellosa.
From a Whisper to a Scream, per entendre'ns. Amor Phyllis Coates, als 96 anys.
Lois Lane.
La Lois Lane, la primera Lois Lane de la televisió americana, era viva amb George Reeves, i també va fer en cinema Superman i Los Hombres Topo i Peligros en la Jungla. Hem d'acomiadar Shauna Tripchik, autora de vestuari de 56 anys, que va fer el vestuari de la segona temporada de Mandalorian, de The Book of Boba Fett.
I Ahsoka.
I Ahsoka, efectivament. També Mamà Diabòlica, Power Rangers, La Cabanya en el Bosque, etc etc. I aquest actor, als 82,
arriba,
espanyol.
Arriba, venga, ya es suficiente. Venga. Los palos los dejáis para dárselos a la pelota. Ahora vais a daros la mano como dos hombrecitos. Que os deis la mano. ¿Me habéis oído o no? ¿Sois o no sois dos caballeritos? ¿Eh?
¿Usted le daría la mano a uno que va y llama a mi padre camello?
Hombre, pues la caridad cristiana es una cosa que... ¿Pero tú le has llamado camello a su padre? Bueno, es para hincharte un ojo.
Un secundari especialitzat fer capellans.
I metges.
I metges. Francisco Vidal, 82 anys, actor des del 52, Plinio, Cròniques d'un Pueblo, Los Libros, Verano Azul, també.
El cinema... I una pel·li de Sitges?
A veure...
La del Guillermo del Toro, él es... El laberinto.
El laberinto. I del Fauno. Y El Bosque Animado, y Amanece Como Puedas, y El Lute, y Mambrú se fue a la guerra, y El Crack, y Asesinato en el Comité Central. Paco Vidal, mort als 82 anys, com ha mort també un personatge oblidadíssim als 92 anys. Recordeu Gilles i Jim de François Truffaut, Oscar Werner, Jean Moreau i Henri Serre.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au Mangeola.
Henri Serre, cantant. La cançó que sempre li sentíem cantar a Jean Moreau, la cantava a la pel·lícula, era en realitat cantant de cabaret i va ser el coprotagonista d'aquesta pel·lícula de trio, per entendre'ns, excepcional. La gent ni recordava que era viu. Va sortir també a Fuego Fato, El Proceso de Verona, Un Invierno en Mallorca...
La Gema Camino.
Mr. Frost, amb Jeff Goldblum.
La pel·li que també vam veure aquí. Sí, la vam veure aquí també. Mira, està tot llegat.
I Les Souliers de Satan, de Manuel de Oliveira.
Hi ha una de Fantomas, Fantomas contra Scotland Yard, també sortia.
Amb Luis de Funes.
Clar.
S'ha de fer de tot en aquesta vida, no?
No, sí, no oblidem a Fantomas.
Igual que Paco Vidal, que, per cert, és un personatge que em fa pensar una altra vegada, i, evidentment, el tornem a recordar, en Carlos Pumares.
No somos contrarios a los ahorcamientos, pero creemos que deberían hacerse más en privado.
Sí, sí, en Dallas lo hacen en un granero en las afueras de la ciudad.
¿En un granero?
Sí.
¿Como si les diera vergüenza?
Antes renunciaría a ahorcar.
No, señor. La ley dice que ha de castigarse al culpable. Y yo digo que ha de hacerse a plena luz del día y no a escondidas.
Cosetes que es poden veure fenomen aquesta setmana, Fausto, El Juez de la Horca, demà.
A les... John Huston dirigint i John Milius.
I Ava Gardner.
I Ava Gardner fent de Lily Landry al final de la pel·lícula.
També demà Totoro, perquè estem seguim amb setmanes milles aquí. Perquè
Visca Miyazaki, man que pierda.
I a la nit una sessió més d'Alien a les 11. Mira, les bones de Ridley Scott, eh? Diumenge, els teus amics del Club de los Poetas Muertos, una vegada més, a les 4 de la tarda, i Randa Kurosawa a les 9:20. Dilluns...
No sé quina és millor de les dues.
No, jo imagino tots els samurais de Rand entrant allà on està el Keating.
Dilluns, Scarface, la del Brian De Palma, a les 4:10, i alerta a la tarda, Embriagada d'amor, a les 7:20, Punch Drunk Love, la pel·lícula del Paul Thomas Anderson, que és una de les favorites del Lee Anchorage, curiosíssim. I divendres, alerta, comença Serializados, que tindrà fenomen a la seva seu, però hi ha una sessió, només una sessió al dia de l'estrena, a les 12:30, perquè siguin allò els primers de Killers of the Flower Moon, la nova pel·lícula de Martin.
A les 12:30 del matí.
Del migdia.
No, perquè la nit...
Acabarien a les 8 del matí, efectivament.
Això és... I per cert, hi ha una guanyadora, no?
Efectivament, Serializados ens oferia entrades per una sessió d'homenatge dels 30 anys de O Europa, i la guanyadora és la Maria Puntés. Per tant, felicitats, Maria, quedes apuntada per aquesta sessió. Ja t'escriuran un correu, però que sàpigues que són teves l'entrada doble.
I ara ja nosaltres directes ja cap al final de la segona part de La Finestra Indiscreta.
Necesito que m'ajudes. Si no m'ajudes, bajo el suor. S'ha dit el teu nom i la policia està de camí d'ella. Tens que marxar, Maria.
Marxar a on?
Perquè hi ha estrenes i perquè s'acaba el Festival de Sitges, jo, a banda de tot, vull recomanar moltíssim una pel·lícula que s'ha estrenat que es diu Los Colonos, que m'ha impactat i em sembla que és
western,
totalment, totalment a descobrir, però s'estrenarà la guanyadora del Festival de Sant Sebastià. La setmana passada sentíem un fragment de l'entrevista que vas fer la directora de Ocorno. Mm. Sentim alguna cosa més, perquè ara ja la teniu en pantalla i és el moment d'aprofitar-la.
Doncs ja jo no hi can borda. Estamos en San Sebastián con Jayone Camborda y Ocorno. Gracias por estar aquí en Catalunya Ràdio. Benvinguda, que ja sabem que el català també el toques una mica.
Sí, sí, la meva àvia és de Vilanova i la Geltrú, la meva mare també.
D'on apareix aquest Ocorno meravellós i com t'hi veus implicada tu?
Pues surge en un momento en el que, bueno, me acechan como incertidumbres, ¿no?, respecto a esta capacidad de como mujer, ¿no?, de concebir y dar a luz, y bueno, decido explorarlo eso de forma narrativa, y surge, bueno, de esa inquietud, ¿no?, de que también de quererlo compartir con el espectador, ¿no?, en términos de incertidumbre, nunca de respuestas, ¿no?
I la veritat és que en aquest sentit la primera escena és com una declaració d'intencions, ¿no? És una escena molt maca, explicada amb molta calma. T'has pres el teu temps, a més, cosa que en el cine d'avui dia pues, no és tan habitual.
Para mí el tiempo es algo como muy, muy importante, ¿no? Que intento cuidar y que para mí es un respirar, que intento que el espectador también respire, ¿no?, en ese tiempo. Y bueno, en la primera escena para mí era importante el hecho de que hemos visto muchos partos en el cine, ¿no?, generalmente desde la perspectiva del hombre, muy psicologizados, muy histriónicos. Me parecía justo volver un poco a un parto más real, más animal, más físico, más conectado con la vida y el cuerpo, ¿no?
Perdona si es una pregunta una mica ingenua. ¿Era un momento de parto real, realmente?
No, me parece súper bonito que me hagas esta pregunta. No, es un parto totalmente ficcionado, pero sí que la actriz Julia Gómez había sido recientemente madre y tenía todavía reciente como estas sensaciones, fue como muy, muy real para mí, ¿no? Y buscábamos eso.
T'ho pregunto perquè sembla molt real, realment. O sigui, felicitats en aquest sentit.
Nada, muchas gracias. Y bueno, sí que para mí, por ejemplo, la escritura de esta escena influyó mucho mi propia experiencia, ¿no?, en un parto, y ahí como que comprendes muchas cosas y me ayudó mucho, ¿no?
No voldria desvetllar grans coses de la pel·lícula per l'espectador, però hi ha una escena molt similar, però en sentit contrari, per entendre'ns, no, en aquest cas, una pèrdua. Voldria saber si tu vas plantejar estilísticament de la mateixa manera, el mateix to, o volies introduir canvis en aquest sentit.
Sí, exacto. Para mí era importante entender que, bueno, un aborto no deja de ser un parto también, ¿no? Y hay algo muy similar en ello, ¿no? Y bueno, hay sí elementos sobre el tránsito de la mujer en estos dos momentos, también en otro momento, como puede ser una escena de sexo o en algún otro momento, que también se sitúa, ¿no?, en unos niveles emocionales y se sitúa en ciertos paralelismos.
Sí, de fet, ho tenia apuntat, ¿no?, com escena de naixement, part, i l'escena de sexe, ¿no?, perquè realment és una altra escena on sentim respirar, on també t'has pres el teu temps, i m'agrada molt, no sé si és especialment significatiu, per això t'ho pregunto, però aquest moment d'agafar la terra amb la mà, ¿no?, què significava això?
Sí, durante toda la película busco personajes que estén muy apegados a la tierra, ¿no? De hecho, es una película con poco cielo, unos encuadres muy, muy de personajes que pegamos a la tierra, ¿no? Y sí que se busca, yo buscaba pues ese personaje más físico, más terrenal, más animal, más mamífero, y todo esto sí que se ha buscado estilísticamente, ¿no?
Però és curiós perquè aquesta escena de sexe és amb un senyor que fa màgia, no? I, clar, és com curiós perquè és com la màgia artificial, entre cometes, no? La màgia de fira, amb la màgia real, no? La de la dona que ajuda a néixer.
Sí, para mí era interesante también juntar a Eros y Tánatos, ¿no?, en una noche pues entre mágica, un San Juan con un mago, ¿no?, y que todo eso tuviera ese aspecto un poco inexplicable, ¿no?, como de un niño que mira algo que no sabe entender, ¿no?, y me parecía como interesante meter este factor, ¿no?, en ese momento.
Realment és com una cosa de, ostres, no sé exactament en quina època estem, no sé si volies transmetre això també.
Exactamente, es así que hay algo muy fiel a la época, es decir, no vais a encontrar, creo, ninguna cosa que no sea realmente de época, pero hemos hecho todo un trabajo para buscar estilísticamente una sensación de actualidad, algo de atemporal, ¿no?, como para de alguna manera remitir estas preguntas, estas cuestiones a la actualidad y no olvidarlo, ¿no?, porque parece que hoy en día puede acechar también cuestiones un poco del control sobre la mujer que pensamos que es importante recordarlo, ¿no?
Doncs, Jaione, moltíssimes gràcies per la pel·lícula, per Ocorno, una pel·lícula molt sensorial que recomanem que es vagi a veure al cine per quedar-te amb cada imatge, amb cada so, no, amb cada respiració, i felicitats.
Moltes gràcies.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I des Després de les marisqueires parteres d'Ocorno i la pel·lícula que va guanyar Concha, una pel·lícula que recullen conxes de Sant Sebastià, ha arribat el moment de donar la benvinguda a David Lynch, que ja ens canta, perquè sap que ara li dedicarem una hora d'audiovisual que té a veure també amb el fantàstic, i ens ha telefonat Fausto, Alfons, no? De veritat, Xavi, Sílvia, Uri, no us ho perdeu. M'ha fet una petició musical, David Lynch. David Lynch vol acomiadar el Festival de Sitges d'enguany amb un tema que li entusiasma. Acomiadem-nos ja ràpidament, que s'acaba el temps, s'acaba el temps. Gràcies, Fausto, felicitats.
Gràcies, adeu, merci, com sempre.
Visca la finestra discreta. Uri, en fi, etc. La setmana que ve des del Clam. I ara, per David Lynch, i només per David Lynch, Violeta la burra.
Terra. Lo destroza, toca a mí. Y yo ya estoy como loca, nene, porque nada me toco. Ese terror. Y la poli ya le teme, porque dice que es un nene, pero de mal caballo. Ese terror. Ese terror. Y de un golpe de navaja la